La versió del director, amb Jordi Teis.
Jordi Teis, molt bon dia.
Molt bon dia.
Avui en Jordi Teis, a la seva versió del director, ens porta un nom propi.
Efectivament.
Que sí? Avui ens vens a parlar d'un actor molt conegut, que també ja té una edat perquè el temps passa per tots.
Ara ho veuràs.
Però que jo diria que ha protagonitzat pel·lícules, en fi, que tots hem vist, o majoritàriament hem vist, com a mínim alguna de les que ha fet, eh?
Exactament, sí. Portem el nom propi d'un actor, com deies, perquè de tant en tant està bé treure figures, però és que, a més, quasi les ajuntaria amb les altres que hem tractat. Recordes que ja fa dies vam parlar de Humphrey Bogart, vam parlar també una vegada de James Stewart.
Sí.
Són actors icònics, són actors que, independentment de la seva vàlua i de les seves característiques artístiques purament, tenen alguna cosa al voltant que, a més, els hi ofereix una, no diré una llegenda, però sí una mitificació dels papers que han fet i del paper que han tingut dintre de la història del cinema, i que, a més, curiosament, aquest home, que és ara el que direm, guarda unes certes similituds o té alguns trets biogràfics similars en aquests dos noms que hem dit, de Bogart i Stewart. Estem parlant de Harrison Ford, que el 13 de juliol d'aquest any complirà, atenció, 80 anys d'edat.
És que clar, eh?
És a dir, que ja són uns,
ja són
quants,
uns
anys.
Quants anys.
Era el 1942 que naixia a Chicago, i que al voltant de la seva figura, a banda dels seus treballs, que queden reduïts, com direm, entre cometes, reduïts a tres icones molt importants, se n'ha parlat molt i s'ha dit moltes coses, que algunes són certes, algunes no s'han arribat a confirmar, però sí que és veritat que, per exemple, parlem dels antecedents familiars, una cosa molt curiosa. El seu pare era catòlic i la seva mare jueva. Però, a més, és que, si tirem enrere, dic que la seva mare era actriu de ràdio, precisament, feia ràdio-teatre, i el seu pare era directiu de publicitat, però de tant en tant també col·laborava, era com a col·laborador també en les obres de teatre de la ràdio. Però, dèiem, tirant enrere, els avis paterns, per part del pare, l'avi era irlandès catòlic i la mare era alemanya. I, en canvi, els avis materns, els dos, eren immigrants jueus.
Caram.
És a dir, que imagina quina amalgama, quin pastís de creences, de religions, de formacions, d'històries particulars o de comunitat que guarda això. Cosa que va facilitar, evidentment, una educació molt generosa, molt àmplia, molt una obertura de mires molt important de Harrison Ford, amb moltes conviccions, i ell, precisament, en alguna entrevista, així mig en broma, ha dit: jo em considero irlandès com a persona i jueu com a actor. És a dir, que cadascú això pot interpretar la frase com vulgui, però acceptant, doncs, aquesta gran miscel·lània de cultures, de religions i de creences. Dic que ell de petit era un estudiant més aviat discret, però que participava en moltes activitats. Això et lligarà directament amb James Stewart, que
sí,
també va passar que de petit no dominava molt els estudis, però en canvi s'apuntava tot. Concretament, Harrison Ford va ser membre d'un club de ciències, d'una companyia de dansa, d'un equip de gimnàstica, membre del club de maqueta ferroviària, si no t'ho perdis, representant del club d'escolars, delegat de classe, i també posa veu a la ràdio que l'institut havia fundat, una petita emissora.
Sí, que això fa molt als Estats Units.
Doncs ell també hi posava la veu per dir notícies i per dir comentaris. En els estudis superiors comença a estudiar literatura anglesa i filosofia, però els resultats segueixen sent igual de discrets que en l'infantil, és a dir,
no li anava.
No li acaben d'anar
ja
bé.
Està.
Per tant, què fa? El tercer curs s'apunta en els cursos d'art dramàtic, pensant que això passa també en les escoles i instituts americans, que segons quines activitats agafes poden millorar-te la nota d'algunes assignatures,
sí.
Però ni així se n'en surt. I al final decideix deixar els estudis i dir: a mi el que m'agrada o que em crida l'atenció és precisament això, l'art dramàtic i la seva interpretació. Marxa a Hollywood i se'n va amb una companya de la universitat, una amiga, una companya, Mary Marquardt, que seria la seva primera esposa a l'any 1964. A l'arribar a Hollywood fa alguns càstings, no té massa èxit, però sí que li surt una proposta de la Columbia per fer petites aparicions en pel·lícules de televisió, sèries de televisió i pel·lícules, però sempre en petites intervencions que diu, bueno, alguna cosa anirem fent. Però clar, amb això no n'hi ha prou, i durant aquest, a més cal dir que just al començament d'aquestes primeres proves va tenir un accident que va estar a punt de costar-li la vida i que no haguéssim conegut mai. Va tenir un accident molt greu amb cotxe. No s'acaba de detallar el què, però va passar a un pam o dos pams d'un poste important que l'hauria partit pel mig. Li va fer una cicatriu molt important, no sé si recordeu,
sí,
la seva cara, la cicatriu famosíssima que té a la barbeta, això és fruit d'aquell accident automobilístic. En tot cas, l'any 1966 apareix per primer cop en una pel·lícula que es diu Ladrón y Amante, al costat de l'actor James Coburn, però és un paper que tan petit, que no surt ni en els títols de crèdit. És a dir, que no apareix en la pel·lícula. Aquell any es declara objector de consciència perquè es nega a anar a la guerra del Vietnam. Mm. Curiosament, en ser convocat davant de les autoritats i per justificar una mica la seva decisió de no anar-hi, diuen, alguns amb molt mala llengua, diuen que va ser la seva millor interpretació perquè va fingir estar boig i va convèncer el tribunal perfectament perquè ho van donar no apte per anar a la guerra.
Bueno, les dones interpretatives havien de servir per alguna cosa, no?
No li van donar el paper en aquella pel·lícula, però sí que li van donar almenys la possibilitat de no anar a la guerra. I el següent any, vull dir, apareix amb un segon paper sense acreditar un altre cop a la pel·lícula Loop, i finalment sí que apareix en la pel·lícula La cavalcada dels maleïts amb nom propi, però atenció, en aquesta primera pel·lícula, ho podeu buscar per com a curiositat, està signat el seu nom com Harrison J. Ford.
Mm.
Per què la J? No té cap motiu, és una lletra inventada. El que passa que es va veure obligat a fer-ho per diferenciar-lo d'un antic actor de cinema mut que es deia Harrison Ford. Encara vivia, es havia retirat ja pràcticament, evidentment, de la interpretació, però tenia el mateix nom, és una estrella del cinema mut d'aquests que no va poder superar el pas
del mut al sonor.
Té gairebé un centenar de pel·lícules, és a dir, que en va fer moltíssimes, era una estrella del cinema, i a més té una estrella al passeig de la fama, que la curiositat és que quan li varen donar a Harrison Ford i va presentar la documentació, perquè hi ha tot un seguit de tràmits per fer, li varen dir, no, si
ja en tens una,
vostè
no?
Ja la té, l'estrella, i va haver d'explicar i va haver de justificar el fet que era actors diferents. Però queda la curiositat ja de per sempre, que en els títols de crèdit apareix aquesta jota, Harrison J. Ford. Tot i obtenir aquests petits papers, però ell no acaba de guanyar prou per mantenir-se. Hem de tenir en compte que ja ha tingut un fill. A més, es queixa de la mala qualitat dels guions. Va començar a tenir una certa fama de ser un home disconforme amb el que feia, que no li estava bé molta de les coses que veia al seu voltant. Columbia, al final, li trenca el contracte i li diu que no vol saber gairebé res més amb ell, però l'Universal li ofereix petits papers ara ja amb algunes sèries importants com El Virginiano o Ironside, és a dir, pel·lícules o sèries de televisió que tenen ja una fama i que ell comença a aparèixer com a papers secundaris. Però encara, com dèiem, veu la necessitat de complementar aquests treballs amb altres feines perquè no se n'en surt amb només el cinema. Deixa els escenaris momentàniament i aprèn a treballar la fusta de manera autodidacta. Això que es va dir que era fuster, doncs bé, fuster no sé si ho era del tot, però sí que va aprendre a treballar de la fusta i a fer moltes feines, de manera a partir de llibres i d'enciclopèdies i d'altres manuals. El seu primer treball va ser un estudi de gravació del cantant Sergio Méndez, i combina, com diem, els treballs aquests de fusteria amb petits treballs d'actor. A més, tinguem en compte que ja ha tingut un segon fill. Per tant, els calés que han d'entrar a casa...
Que de vegades en necessita més.
Exactament. En un dels treballs coneix a un tal Fred Ross, que és director de càsting de la Universal, i que casualment li presenta un jove realitzador desconegut en aquell moment i que li proposa fer un paper a la seva pel·lícula. La pel·lícula és American Graffiti, i el director és George Lucas. Per primer cop s'enfronten i es troben casualment en un estudi el Harrison Ford i George Lucas. Per fer el paper, el director li diu que s'haurà de rapar el cabell, s'haurà de tallar el pèl i quedar totalment calb, i torna a sortir el caràcter de Harrison Ford i li diu que de cap manera, que ell no es tallarà cap a la imatge per posteriors papers, pel que sigui, no vol tallar-se, i li proposa, diu, i si poso un barret de vaquer, de cowboy, a damunt? I el director li sembla bé, i aquí neix la icona del barret que després veurem amb la saga d'Indiana Jones, el barret aquell de vaquer, que és una proposta pròpia del mateix Harrison Ford. La pel·lícula té un èxit, però encara no li dona prou sou com per deixar la fusteria.
La fusteria.
I per tant segueix combinant una cosa amb l'altra. S'agreuja el fet de que és a punt d'entrar en el càsting d'una pel·lícula de Francis Ford Coppola, La conversa, però que finalment el seu paper li donen a un altre. Ell això li senta fatal, s'enfurisma i fa un petit escàndol en els estudis mateix. Per bé o per mal comença a fer-se un nom i és conegut, aquell que
aquell
li planta
que
cara
escàndols
en el mateix Ford Coppola, que munta escàndols pels passadissos de Hollywood. El fet és que segueix treballant amb algunes escenes de fuster, que fa algun escenari, algun atrets, alguna cosa, i diuen que fent una feina de fusteria a casa del propi George Lucas, perquè ja es van anar fent una mica d'amics, el director li diu: mira, vull que col·laboris donant la rèplica a un seguit d'actors que no conec, que són desconeguts, i vull que algú li doni la rèplica per veure el càsting, a 15 elegeixo, perquè no vull agafar actors coneguts, vull noves cares, per tant, ni la teva, que relativament ha sortit poc, però que la gent ja sap qui és, no vull. Ell li diu que vale, que col·laborarà, li farà la rèplica aquesta, i quan porten 25 minuts de càsting, el George Lucas li diu: no cal que seguim, ja sé qui serà Han Solo, i seràs tu el que dones la rèplica. I en aquell moment neix el personatge de Han Solo en la Star Wars, de la mà de George Lucas. És el primer paper important, que ho posa evidentment a la primera plana de l'escena cinematogràfica. Com dèiem, aquí lliguem una mica amb allò que dèiem de Humphrey Bogart. No està clar, ni amb 80 anys, si Harrison Ford és un excel·lent actor o un gran intèrpret, però sí que és una persona que va saber i que ha sabut trobar el tipus de paper que li van perfectes, que l'encarna perfectament i que, a més, s'hi identifica fantàsticament. I que, per tant, igual que Humphrey Bogart va passar amb el cinema negre, ell en el cinema aquest, diríem, d'aventures,
de
històries trepidants com la Star Wars, que no deixa de fer un western,
sí,
o bé la de Indiana Jones, doncs han tingut el seu paper important. Per ell, sobretot, el que ha primat sempre, i en declaracions ho ha dit, és l'espectacle per sobre de la seva interpretació. Per tant, no li dona tanta importància al seu treball, sinó a l'espectacle que aconsegueix fer amb tota l'obra que està escenificant. Es considera un servidor de l'art i que el que intenta i el que ha volgut fer al llarg de tota la seva trajectòria és fer més entretinguda i feliç la vida de l'espectador, que no és poc, que per tant ja és una bona filosofia. A banda de la fusteria també se li coneixen altres habilitats, com és el de pilotar avions.
Sí.
Això és molt famós, ha tingut fins i tot algun conflicte o algun problema en alguna pel·lícula, em sembla que era aquella de 6 dies, 7 nits, que volia pilotar ell mateix l'avió que surt a la pel·lícula i la casa asseguradora va dir que era de cap manera, que havia de ser un doble, però sí que ha col·laborat amb rescats importants, és a dir, que és un home que li encanta fer volar tota mena d'aparells voladors.
A l'estil John Travolta,
exactament,
que també és un fan.
Els crítics sempre l'han considerat que està encantat casellat amb un tipus de paper,
sí,
però sí que és veritat que si tu analitzes la seva filmografia, que no hi entrarem, però sí que trobes títols com Únic testimoni, La costa de los mosquitos, A propòsit de Henry, aquesta que dèiem 6 dies, 7 nits, o el que la veritat amaga, el que la
sí,
veritat
és esconde.
Són pel·lícules importants o que han tingut el seu moment, i el que sí és veritat, però, és que sempre quedarà lligat, cosa que no considero que sigui un defecte, que quedarà lligat amb aquestes tres icones bàsiques que hem anat sentint de fons amb la banda sonora, de Star Wars i tot el seu univers, Indiana Jones amb totes les seves episodis i, evidentment, Blade Runner, que també va ser un moment important de la seva carrera.
Un Indiana Jones que, quan se n'han volgut fer noves versions, sense ell ja no era el mateix, eh?
No, és el
que
mateix,
això no passa sempre. Va donar-li un gran... va donar una personalitat tan ell que
sí, sí,
només el veies amb ell, no?
És la personificació dels personatges.
Exacte, com Han Solo, etcètera, etcètera. Doncs Harrison Ford, avui hem conegut una mica més la seva història, la seva trajectòria i com ha arribat a ser el que ha sigut i conegut absolutament per tots. Jordi Teix, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Adéu-siau.